Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Bon dia, és dimarts 3 de novembre, comencem Info Migdia. Naomi Esteve, bon dia.
Bon dia.
Amb ella fem, com sempre, els titulars de la jornada. Es disparen els ingressos per Covid a l'Hospital de Calella.
La corporació informa que des de dijous passat s'han produït dues defuncions de pacients per coronavirus, una a l'Hospital Sant Jaume i una altra entre els residents del sociosanitari. L'organisme reporta un total de 23 entrades de pacients per Covid a l'hospital, on ara mateix hi ha 35 persones ingressades.
La Bruna continua buscant sostre alternatiu pels seus residents després que s'hagi ajornat el desnonament.
El col·lectiu que ocupa l'antic hostal La Gaviota denuncia que l'Ajuntament de Calella no està tramitant les sol·licituds d'empadronament que han presentat una quinzena de residents. Ariadna Llamas, coordinadora del CSO La Bruna, celebra que el jutjat d'Arenys de Mar hagi suspès el llançament previst per aquest divendres després dels informes socials aportats i la carta que va enviar l'alcaldessa Candini demanant-ne l'ajornament.
Calella demanarà un semàfor per regular la mobilitat a la zona d'accés al far.
GESBI ha iniciat els tràmits perquè Carreteres senyalitzi un pas de vianants i col·loqui un semàfor amb pulsador per facilitar l'accés al far i al nucli d'habitatges que hi ha al sector. Esquerra vol que s'aprofiti l'actuació per obrir un camí segur al costat de la carretera que el connecti amb els apartaments Codina.
I avui coneixerem més detalls d'Adaptem Calella, la proposta que vol millorar l'accessibilitat urbana.
Ni Miquel Nueras, promotor de la proposta guanyadora del pressupost participatiu, ha parlat a la ciutat sobre la seva experiència a l'hora de moure's per Calella. Hi ha trams on és difícil passar amb cotxet o amb cadira de rodes, ha dit. Espera que els tècnics de l'Ajuntament facin l'estudi de les voreres, que és més necessària l'actuació que s'haurà de fer amb un límit d'inversió de 125.000 euros.
I el veïnat de Joan Coromines, que reclama a l'Ajuntament que canviï les actuals canonades de fibrociment.
Els veïns es queixen del mal estat en què es troben les canonades de fibrociment que els han provocat una desena de talls en el subministrament d'aigua des de principis d'any. Reclamen al consistori una solució urgent que passi per un canvi en tota la canalització i no en reparacions puntuals.
I el fotògraf Quim Fàbregas, que porta a Calella, mirar la mirada, arribar a l'ànima. Què és això?
L'exposició es pot visitar fins al 22 de novembre a l'Ajuntament Vell. La col·lecció és un recull de tota la trajectòria de Fàbregas en bona part dels seus principals treballs, però també en fotografia. Fotografies inèdites no exposades fins ara.
I pel que fa a la previsió del temps, i a mesura que avanci la jornada, augmentaran els núvols i no es descarta algun plogim a última hora del dia i fins i tot durant la matinada, però seran de poca intensitat. Avui, les temperatures mínimes que han pujat fins als 16 graus. Comencem, doncs. Des de dijous passat, la xifra de pacients ingressats a l'Hospital Sant Jaume de Calella per coronavirus s'ha disparat. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva reporta un total de 23 entrades de pacients positius per Covid, on ara mateix a l'hospital hi ha 35 persones ingressades. En els últims dies també s'han donat 8 altes hospitalàries i s'han fet 4 trasllats. Al sociosanitari s'hi comptabilitzen un total de 19 residents que són positius per Covid. A més, l'organisme també ha informat de 2 defuncions des de dijous, una a l'hospital i l'altra al recurs sociosanitari.
El nombre total de pacients positius per coronavirus ingressats als centres de la corporació és de 35 persones a l'Hospital de Calella i 19 al sociosanitari. Tenint en compte l'últim recompte que es va donar a conèixer dijous passat, el 29 d'octubre, al Sant Jaume s'han registrat 23 ingressos, 8 altes, 3 de les quals són trasllats a d'altres centres hospitalaris i un al sociosanitari de Calella, a més d'una defunció. Pel que fa al recurs sociosanitari, molt pendents de l'evolució del brot que es va detectar el mes passat, on s'han registrat 2 ingressos. Tots dos corresponen a trasllats fets des de l'Hospital de Calella i de Blanes i també s'ha registrat una defunció. Tenint en compte tots els centres de la corporació, el nombre de professionals positius i en aïllament per la Covid és de 26 persones i 6 estan confinades i en quarantena de 10 dies per ser contactes estrets.
El jutjat Arenys de Mar ha suspès l'execució del desnonament del centre social ocupat La Bruna, que s'havia fixat per aquest divendres 6 de novembre. Els informes socials que es van remetre i també la carta signada per l'alcaldessa Montserrat Candini han propiciat un ajornament que havia sol·licitat també el moviment amb l'objectiu de trobar una alternativa habitacional pels seus residents. Són unes 45 persones, entre les quals hi ha nuclis familiars amb menors d'edat, també persones amb alguna discapacitat i joves que havien estat sota la tutela de la Generalitat de Catalunya. Ariadna Llamas, la coordinadora de La Bruna, ha celebrat la decisió judicial, però matisa que es tracta només d'un ajornament i que s'ha de continuar treballant per trobar-nos una alternativa habitacional. Reconeix que no resultarà fàcil, conscient de les limitacions que tenen ara les administracions per fer front a una demanda social que creix per dies.
En declaracions a Ràdio Calella Televisió, Llamas ha exposat que la situació epidemiològica i els moviments que s'han fet des de l'Ajuntament de Calella han resultat claus per aconseguir aturar el desnonament previst per aquest divendres. Diu que estan pendent de les novetats que arribaran del jutjat en forma de nova data pel llançament per intentar donar sortida a les necessitats habitacional de les 45 persones que viuen a La Bruna.
Des del cos tècnic ja se'ns veia d'alguna manera que recursos d'habitatge alternatius per tota la gent no n'hi hauria, que n'hi hauria per als casos més prioritaris o per l'habitatge. Els plantejaments que nosaltres tenim d'ara al proper desnonament és, d'una banda, trobar alternatives d'habitatge per a aquesta gent, ja sigui persones que s'ofereixin a acollir-les o no sé, lloguers molt baixos, no? O sigui que amb les feines precàries i temporals que tenen i irregulars, doncs algunes persones puguin comprometre's a pagar un lloguer baix.
Els casos prioritaris són els nuclis familiars amb fills menors d'edat i les persones amb discapacitat, tal com també va assenyalar fa uns dies el tinent d'alcaldia de Política Social, Ramon Llamazares. En el cas dels joves migrats que han deixat d'estar sota la tutela de la Generalitat de Catalunya, amb qui Llamazares va ser especialment crític, la coordinadora de La Bruna coincideix que s'ha fet una gestió molt qüestionable de tots aquests casos. També ha explicat per què no estan visquent en el pis que va comprometre l'Ajuntament de Calella a la DGAIA.
Jo crec que la Generalitat li ha desbordat tota aquesta gestió i que no s'ha fet tan bé com es voldria, ni per part dels tècnics ni per part de jo crec que del govern mateix. Bueno, o sigui, el tema és que aquest pis segueix sent per nois que tenen NIE i els nois que surten amb NIE dels centres és un número ridícul. No. O sigui, el problema són tots els nois que surten sense tenir documentació, sense estar relats, sense tenir cap recurs de referència, sense tenir tècnics ni persones de referència, que al final que els hi fa el seguiment a aquests nois són els professionals dels centres al seu temps lliure, o les voluntàries, com és el cas del Maresme, que moltes entitats treballen amb els nois.
A tot això ha denunciat que l'Ajuntament de Calella està bloquejant la tramitació dels empadronaments que han sol·licitat 14 dels residents de La Bruna. 8 d'ells acumulen una espera de més de 3 mesos i, tot i que és la seva obligació, registra les persones que viuen a la població.
Persones que han demanat els empadronaments i no se'ls ha respost. És a dir, se'ls diu que el procediment està aturat, que ara no donen empadronaments, que, bueno, coses una mica surrealistes, no? Llavors nosaltres hem fet aquesta sol·licitud formal i si no se'ns contesta a l'e-mail, aquesta mateixa setmana entrarem una instància perquè es resolgui en el menor temps possible, perquè aquestes persones doncs depenen d'aquest empadronament per tirar endavant amb altres coses de la seva vida, no? Per anar al metge, per exemple, hi ha casos de persones que tenen necessitat d'anar al metge i tenen problemes d'accedir als serveis sanitaris.
Llamas ha indicat que per regularitzar la seva situació les persones necessiten acreditar un mínim de 3 anys d'empadronament. La coordinadora de La Bruna també ha negat que l'ocupació sigui la manera de viure que han escollit aquestes persones, però reconeix que centres com el Calallenc donen més quotes de dignitats que els recursos que ofereix l'administració.
Si li fas triar algú entre estar, per exemple, un alberg que no pot ni deixar les seves coses, que a les 8 del matí ha de sortir i ha d'entrar a les 10 del vespre. Si li fas tirar la gent entre viure a un poliesportiu, com es va posar pel tema del Covid aquí al Maresme, o viure en una habitació on pot tenir la seva cuina i pot tenir les seves coses guardades, pot tenir la seva intimitat, evidentment la gent tria un recurs o un espai on se senti més còmode, no?
La Bruna és un centre social ocupat que es va obrir fa 4 anys a l'antic hostal La Gaviota, inicialment amb un programa de dinamització social i cultural que en els últims temps s'ha convertit en un recurs habitacional d'emergència. Ara mateix hi viuen 45 persones.
Una i 10 minuts, seguim en directe a Ràdio Calella Televisió. Aquí es podria sumar un nou semàfor amb polsador per creuar la carretera Nacional 2. Jasvia, l'empresa municipal de mobilitat, demanarà carreteres que l'instal·li a la zona del Far i que serveixi també per ordenar la circulació rodada tant d'entrada com de sortida. La proposta ha estat ben rebuda pel grup municipal d'Esquerra, que en la reunió del Consell d'Administració de la setmana passada va demanar que l'actuació es complementi amb l'obertura d'un camí segur al costat de la carretera per la banda de muntanya que connecti amb els apartaments Codina.
Les propostes de Gesvia i la que ha fet Esquerra busquen millorar l'accés al far de Calella i el nucli d'habitatges que hi ha al sector. Per arribar-hi a peu, el més segur és fer-ho per la banda de mar del voral de la carretera fins al pont de fusta i donar tota la volta per darrere. El camí de la banda de muntanya no està adaptat per passar-hi en bicicleta ni tampoc amb un cotxet de nadons. Unes tanques de formigó actuen de protecció. El Partit Republicà proposa que s'hi obri un vial segur que connecti la zona de la Torre Lluminosa amb els apartaments Codina, tal com ha avançat el portaveu Xavier Pons Domènech.
De la rotonda fins a l'entrada del far. Guanyant l'amplada que tenim de 3 carrils, que recordem que ara són 2, però que antigament eren 3, doncs dona l'oportunitat per agafar arranjament i procurar doncs, que s'instal·lin noves vies de bici, doncs fer l'actuació conjunta i ja que ens hi posem, doncs fer-ho bé i així doncs donar la possibilitat a la gent que hi pugui arribar amb seguretat, amb bicicleta, també al nostre far.
Esquerra ha informat que la presidència de Gesvia, l'empresa municipal de mobilitat, va informar en l'última reunió del Consell d'Administració dijous passat que s'inicien els tràmits perquè Carreteres autoritzi la instal·lació d'un semàfor amb polsador per creuar la carretera Nacional 2 en aquest punt. Segons Pons Domènech, la intenció és que els vehicles puguin sortir en direcció Calella sense haver d'anar a fer la volta a Sant Pol de Mar.
Nosaltres veiem que és una mesura acertada. De fet, en el programa d'Esquerra Republicana a les eleccions portàvem alguna alternativa també per donar pas doncs, a la gent que vol accedir al far, al nostre far, i no pot perquè està, doncs, hi ha les barreres arquitectòniques de les mesures de viabilitat de la carretera. També donarà possibilitat als cotxes que estan a dins del far aparcats, doncs, si volen anar cap a Calella, no tinguin que anar fins a Sant Pol per donar la volta, sinó que podran girar directament cap a la nostra ciutat.
En cas que Carreteres ho autoritzi, aquest nou semàfor seria el 7è que entraria en funcionament a Calella per creuar la Nacional 2. Ni a la zona dels apartaments Condina, 2 a banda i banda, de la rotonda de la Riera Capraspre, a l'alça del carrer Sant Josep i un altre a Sant Pere i un a l'antic Mercadona.
I el calellenc Miquel Nueras ha explicat aquest matí al programa La Ciutat què el va portar a presentar Adaptem Calella a la convocatòria del pressupost participatiu que finalment ha guanyat amb gairebé un terç dels vots recollits. Diu que ell va fer aquesta proposta, però que la concreció l'hauran de fer els serveis tècnics municipals, és a dir, identificar els trams de voreres que no són plenament accessibles i prioritzar l'actuació que es podrà fer amb el límit d'inversió de 125.000 euros.
Sorprès i content per la resposta que ha rebut la seva idea d'adaptar els trams de voreres de la ciutat, Miquel Nueras ha comentat que el fet de moure's amb un cotxet de nadó li ha fet obrir els ulls sobre una problemàtica amb la que també s'hi troben les persones que van amb cadira de rodes o les que pateixen algun tipus de discapacitat física.
Tinc un fill de 3 anys, vale, i em trobo que durant aquests últims anys anàvem al cotxet amunt i avall i em fixava molt en el tema de les voreres, no? Com les tenim a Calella. I, no sé, va sortir una mica la idea de poder pues, facilitar el que és l'accés, la mobilitat per Calella, no? Ja des de cotxets de nadons fins a la gent que va amb cadira de rodes, la gent gran. I llavors una mica la idea era aquesta, poder adaptar les voreres perquè no hi hagi tants escalons i poder fer les rampes de pujada i de baixada per facilitar l'accés a tothom.
Nueras ha comentat que la seva proposta no detalla quins són els trams de voreres on s'ha d'actuar perquè tampoc coneix quan costaria fer-ho. Espera que siguin els tècnics municipals qui facin l'estudi, però que ell estarà pendent.
El detall no he fet l'estudi, no sé quantes voreres s'haurien d'adaptar i tal, però bueno, és la feina que vaig posar una mica a la proposta, no? Que s'hauria de fer un anàlisi més tècnic i comptabilitzar, a veure, amb el pressupost que hi ha, a veure quines es podrien adaptar i quines no. Ara espero que es posin en contacte amb mi, si no ja aniré presencialment a veure que m'informin dels següents passos, o fer seguiment o així, que ens puguin informar de que realment s'està tirant endavant la proposta.
Adaptem Calella ha estat la proposta més votada del pressupost participatiu del 2020. Ha rebut 502 dels 1.533 vots recollits, gairebé un terç del total. Per darrere en nombre de vots han quedat la restauració de la balustrada del passeig Manuel Puigvert amb 389, les noves graderies per a la muntanyeta amb 313, els tobogans gegants al Parc del Mau amb 248 i l'adaptació dels passadissos del cementiri vell amb 80.
I l'Associació de Veïns i Veïnes per Calella La Granja reclamen a l'Ajuntament que canviï totes les canonades de fibrociment que abasteixen la zona de Joan Coromines i que fa anys que estan provocant talls continuats en el subministrament d'aigua pels trencaments que hi ha a la xarxa de canalització. Els veïns ho reclamen després que aquest any hagin patit una desena de talls, molts d'ells en ple confinament, talls de més de 10 hores de durada. Segons asseguren, el problema rau en el fet que les canonades estan fetes de fibrociment, que es troben en molt mal estat i, a més, estan prohibides, diuen, des de l'any 2002 perquè contenen amiant. Ara demanen que renovin les canalitzacions actuals per unes de polietilè, que permetin ampliar la capacitat de la xarxa i evitar els trencaments.
Josep Lluís Salinas, un dels veïns afectats i membre de l'Associació de Veïns i Veïnes per Calella La Granja, ha denunciat en declaracions a Ràdio Calella Televisió que porten més de 20 anys demanant una solució per a aquesta zona. Reclamen un canvi de la canalització i que es deixin de fer reparacions puntuals.
Tenim unes tuberies que estan podrides perquè són de fibrociment. Però quin és el problema? Que les tuberies de fibrociment, sigui per canvi de temperatura, sigui per qualsevol motiu, peten. Miri, és que no és aquest any, és que és cada any. 8-10 talls cada any, i ho saben.
De fet, Salinas assegura que el consistori n'és conscient del problema després que l'associació hagi presentat diverses reclamacions i instàncies tant a Gestaigua com a l'Ajuntament. La darrera va arribar en forma de prec en el darrer ple del mes de juny.
Vam enviar un prec al ple de l'Ajuntament. La resposta ens van enviar un escrit per e-mail i bueno, ens van dir que això ho mirarien, que tal i que qual. Ens en van enviar un informe que nosaltres també havíem demanat de la qualitat de l'aigua i això. El problema està que les tuberies aquestes pues estan en mal estat i van petant, clar, i llavors hi ha talls.
Davant d'aquesta resposta, els veïns han optat per iniciar uns tràmits legals per demanar una indemnització de 40.000 euros a l'Ajuntament a raó de 30 euros per cada tall d'aigua.
Altres notícies, incidents amb 3 detinguts aquest cap de setmana a Pineda. Els fets van passar diumenge al vespre, quan una trentena de joves es van reunir a la plaça de la Biblioteca de Poblenou, provocant aldarulls. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar agents de la policia local de Pineda, també Mossos d'Esquadra, que van identificar tots els joves i van detenir-ne a 3. La majoria van ser identificats per no complir amb el límit de reunió de 6 persones, per no respectar tampoc la distància mínima i per incomplir amb l'ordenança municipal de convivència i civisme. Fons policials expliquen que hi van haver diversos aldarulls i que alguns joves, en ser advertits per la policia, van arribar a llançar pedres. Es tracta de nois i noies de Pineda i de Calella, molts d'ells molt joves, segons fonts municipals. Des de la policia local de Pineda asseguren que durant tot el cap de setmana s'han incrementat la pressió policial contra els grups que s'han trobat en algun punt de Pineda amb actes vandàlics, diuen, puntuals. I el Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa el taller Pedalem, que té com a objectiu obrir noves vies a la inserció social i laboral de persones joves amb pocs recursos i preferentment sense NIE o en procés d'obtenir-lo. Es tracta d'un projecte pilot que pretén estimular la consciència social i sostenible basada en un model cooperativista i amb l'ús de la bicicleta com a centre i exemple d'hàbit saludable. El taller va començar el passat 24 d'octubre, es desenvolupa en 6 sessions on 8 joves aprenen d'una manera pràctica pública i interactiva, models de pràctiques saludables, mecàniques, repartiment sostenible, atenció al client, també prenen competències com habilitats comunicatives, tècniques de planificació i treball en equip. Aquest taller vol ser una via de formació i promoció de l'ocupació a partir d'un primer tastet en el món de la bicicleta i el seu ampli ventall de possibilitats. El fotògraf calellenc Quim Fàbregas exposa durant aquest mes i per primer cop a Calella el seu treball fotogràfic sota el títol Mirar la mirada, arribar a l'ànima. És una exposició que es pot visitar fins al 22 de novembre a l'Ajuntament Vell i que recull tota la trajectòria de Fàbregas en bona part dels seus principals treballs, però també en fotografies inèdites, com per exemple la col·lecció del casament de la Kayatu, la noia protagonista d'una de les seves fotografies més conegudes, la que apareix amb una llàgrima als ulls, una fotografia que ha fet la volta al món i que ara es podrà veure per primera vegada en el recull de les fotos més importants d'aquell esdeveniment que el va marcar com a fotògraf i, diu Fàbregas, també Naomi, com a persona.
Una col·lecció composta per 170 fotografies dels seus viatges pel món, sobretot per l'Índia i l'Àfrica, però també a altres indrets com el camp de refugiats d'Idomènia, Gràcia, a Grècia, un centre de malalts terminal, un centre de nens autistes a Xile i instantànies del barri jueu de Nova York. Ho ha explicat el mateix Quim Fàbregas aquest matí al programa La Ciutat.
I és una col·lecció de diferents fotografies amb moltes mirades, aquesta part humanitària i aquest treball que m'ha fet conèixer el món, veure molts mons dins d'un món i també explicar una mica aquesta trajectòria a través de lo que passa al món, no? Tenim el casament de Kayatu, tenim reportatges de malalts terminals de Xile, tenim nens autistes de Xile, tenim el reportatge d'Idomeni, de refugiats, tenim un reportatge dels jueus de Nova York, tenim una selecció de books fotogràfics que he fet amb gent de Calella aquest estiu, amb diferents persones sí. que m'han contractat.
Segons Fàbregas, l'exposició és el resum vital de la seva experiència des que va començar amb la càmera en mà, recórrer el món, uns viatges que l'han convertit en la persona que és avui en dia i que l'han servit per mirar el món amb una altra perspectiva. Amb tot, Fàbregas es mostra molt il·lusionat per poder exposar Calella per primera vegada.
La veritat, mira, se'm posa els peus de punta perquè afortunadament la meva fotografia ha pogut arribar mundialment. Aquest any teníem gira Argentina, Mèxic, Miami, Perú, Brasil, però jo crec que l'emoció més gran, i superant Nova York, per mi és exposar el meu poble. He marxat molts cops, he tingut que marxar perquè he sigut immigrant també a la vida, perquè de fotògraf no em podia guanyar la vida a casa. He tingut que buscar-me la vida a diferents parts del món. I tornar a casa és per mi el regal més gran. A més, he connectat molt bé amb Calella aquests mesos, amb la família, amb els amics, amb el carinyo del meu poble. I
l'exposició es pot visitar a l'Ajuntament Vell de 18 dilluns a divendres, de 10 a 2, de dimarts a dissabte de 5 a 8 del vespre i els diumenges i festius d'11 a 2 del migdia. L'entrada és totalment gratuïta. Durant el primer cap de setmana, Fàbregas assegura que la van visitar més de 200 persones.
Meti Polit us ofereix el temps.
Doncs com cada dia acabarem amb la previsió meteorològica que augura canvis. Amb Quim Serra, Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. El temps de moment avui ve marcat per un petit canvi que tindrem al llarg de la jornada i que es concretarà demà amb un descens important de la temperatura. Serà important i tindrem temperatures normalitzades, però és que venim de molt amunt, amb valors que ahir van tornar a arribar a superar els 23 graus en alguns punts de la comarca. A Tiana, per exemple, es va arribar a 23 de màxima o a Mataró a 22 durant les hores centrals del dia. Per tant, unes temperatures altes que, com dèiem, sembla que aniran a menys al llarg del dia d'avui. Notarem sobretot aquesta tarda amb augment dels núvols i amb la possibilitat de que de cara a mitja tarda vespre ja puguem tenir alguna petita precipitació que podria anar més entre la propera nit i matinada. Poca cosa, però, aquí a la costa. Si cauen 2-3 litres ja serà molt. Pel que fa als vents, doncs més aviat fluixos i variables avui, mentre que demà giraran cap a sud-oest de cara al migdia i la tarda. Això farà que demà, tot i que el dia comenci, com dèiem, amb núvols abundants i amb risc d'algunes precipitacions, després anirà millorant i el sol s'acabarà imposant.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Cinc minuts i seran 2:15. Acabem aquí l'info d'avui, dimarts 3 de novembre. Naomi Esteve, gràcies. Fins demà.
Fins demà.
Agraïments també a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. Tots tres i tornarem demà puntuals a la 1 amb més notícies. Fins llavors podeu seguir connectats a l'actualitat. Ja ho sabeu, a la nostra pàgina web, al nostre portal de notícies, que és radiocalellatv.cat. Fins demà. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.